els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
És el moment de parlar de caritat i de servei als més necessitats amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Va tenir lloc el 25 d'octubre passat la 5a Escola de Formació de Càritas Catalunya al Seminari de Vic. 150 professionals, entre voluntaris i contractats, van participar activament en la jornada formativa anual que plega les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, organitzada enguany per Càritas Vic i coordinada per la Comissió de Voluntariat i Formació de Càritas Catalunya. L'objectiu és promoure una formació continuada de les persones que formen part dels equips de les Càritas catalanes en relació amb diferents temes d'actualitat, com ara la intel·ligència artificial, la dimensió comunitària de l'acció social de Càritas, les novetats del reglament d'estrangeria, les bones pràctiques en l'acollida i l'acompanyament a les persones necessitades, l'art d'acompanyar i acompanyar-nos o la gestió de conflictes i la comunicació assertiva. Va tenir lloc, d'altra banda, els dies 21 i 22 d'octubre, una trobada dels membres de les Càritas Joves de Càritas Diocesana de Girona, Càritas Barcelona, Càritas Sant Feliu de Llobregat, Càritas Lleida i Càritas Vic, a Girona, per treballar en un projecte conjunt de sensibilització sobre el sensellarisme. La jornada va comptar amb una formació sobre sensellarisme a càrrec de Carles Fàbrega, director de la SOPA Girona, espais de treball i reflexió per encarar el nou projecte i una visita a la catedral gironina. Un centenar de persones convocades per Arrel Sant Ignasi es van manifestar el dijous passat, dia 26, a la plaça de la Paeria, per denunciar la situació de les persones que viuen al carrer. Aquesta protesta a Lleida es va fer també en més de 50 ciutats espanyoles, i a la capital del Segrià s'hi van sumar Càritas Diocesana de Lleida, la Fundació Jericó, la Fundació Entre Tots i Per al Bé de Tothom, Llars del Seminari, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, joves d'instituts i ciutadans pel seu propi compte. La concentració va consistir en un flash mob que va representar la creació de xarxes sobre la gent, entre la gent, per obrir-les al sensellarisme. El lema és «Comparteix la teva xarxa, que ningú no es quedi fora de cobertura». Dia central, el de la campanya del sensellar, aquest dissabte passat, dia 28. I el Centre d'Acollida Abraham per a Persones Sense Llar de Càritas Interparroquial de Vilafranca celebra aquest 2023 30 anys, coincidint la setmana passada amb el Dia de les Persones Sense Llar. Divendres 27 d'octubre es va fer al claustre de la Capella de Sant Francesc una taula rodona per sensibilitzar i fer visible la realitat de les persones sense llar. La va moderar Francesc Romeu, sacerdot i periodista, i van participar Joan Arenas, autor de 13 històries sense sostre, Salvador Tous, coordinador de Càritas Vilafranca, José Manuel Robles, de Persones Sense Llar, i Raquel Avilés, treballadora social de Càritas. Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, IQS URL, organitza el primer congrés internacional sobre aporofòbia, és a dir, el rebuig als qui necessiten o són pobres. L'esdeveniment se celebra concretament aquest dilluns i aquest dimarts i compta amb la ponència magistral de la coneguda filòsofa i catedràtica Adela Cortina, creadora del terme que dona nom al rebuig cap al pobre, com dèiem. Aquesta conferència ofereix un ampli programa de sessions paral·leles, 9 en total, i de 6 workshops, amb l'objectiu de reflexionar sobre la porofòbia en el món real i trobar solucions per combatre-la. Tenim amb nosaltres, per parlar-ne, Flavio Comín, degà d'IQS School of Management i principal organitzador d'aquest congrés. Senyor Flavio Comín, bona tarda. Hola.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, és una realitat que comporta rebuig, la porofòbia. Com la definiria i, sobretot, com es vol enfocar aquest tema en aquest congrés?
Bueno, primer, perdó que no puc encara parlar català.
No pateixi, no pateixi.
Estic estudiant.
Molt bé.
A l'elemental 3. pero entonces explico algunas cosas en castellano.
Cap problema.
Yo creo que la idea principal es que las personas pobres son rechazadas porque pertenecen a un grupo que nosotros denominamos de pobres. Son personas que muchas veces, dentro de una visión contractualista, nos espera que las personas tengan algo a regresar a sociedad. Entonces, lo que la profesora Cortina pone es que vivimos en sociedades en que esperamos relaciones de reciprocidad. Y cuando esas relaciones de reciprocidad no son concretadas o tenemos imágenes de los pobres que son imágenes de rechazo, se pasa el rechazo real en situaciones concretas. O sea, que no tratamos los individuos como individuos, pero clasificamos los individuos y rechazamos a ellos por serem pobres. Claro, hay una cuestión muy importante de interseccionalidad, porque muchas veces se acumulan razones de discriminación. La porofobia és un tipus de discriminació.
Sí, sí, sens dubte. Bé, i només cal mirar algunes dades. A Espanya, 12.300.000 pobres o persones en situació de pobresa i exclusió, més d'un milió d'ells a Catalunya, segons dades de l'informe anual l'estat de la pobresa a les comunitats autònomes. Bé, i quina resposta podem donar des d'un sentit d'humanitat i de fraternitat, de solidaritat i d'amor, en definitiva, en contra d'aquest rebuig a la persona pobra?
Un aspecte que és molt important en tota aquesta discussió de aporofòbia és que no hi ha algunes conclusions que són d'alguna manera òbvies. ¿Por qué no nos importamos? ¿Por qué que en algunas sociedades la existencia de la pobreza es un hecho, es reconocido, y en otras sociedades esto es invisible? Entonces es un punto muy importante, no solo de que tenemos una palabra para esto, un aspecto que la profesora Adela ha remarcado mucho, porque se trata de un reconocimiento de algo que muchas veces es invisible, pero reconocer también que la pobreza no es solo un problema de las personas pobres. La pobreza también es un problema de las personas que no son pobres y que de alguna manera naturalizan el fenómeno de la pobreza, invisibilizan el fenómeno de la pobreza y que no son capaces de importarse. Entonces, claro, como la profesora Adela menciona, es una cuestión relacionada a educación. Pero claro, es una educación no solo de niños que están y de jóvenes que están en la escuela, es una educación ciudadana, es una educación que el hecho de que estemos hablando ahora tal vez sea importante para que algunas personas escuchen y que de alguna manera tengan idea de que los niveles de pobreza que tenemos es porque las sociedades permiten. Ahora, ¿cómo hacer para combatir esto a más de la cuestión educacional? Hay que reconocer que hay niveles distintos de aporofobia. Hay un nivel ético, individual, al mismo tiempo que hay un nivel institucional. Porque tenemos hoy bancos en Barcelona que no permiten personas que duerman en estos bancos. Porque tenemos algunos edificios que se hace una arquitectura hostil para que la gente pobre no esté. Porque mismo en la asistencia muchas veces se hace difícil, poco flexible para las personas, porque muchas veces en el servicio público, sea la educación o la salud, las personas no son todas tratadas de la misma manera, independiente de sus ingresos. O sea, está a mano de todos, está a mano de los profesores, está a mano de los médicos, está a mano de los funcionarios, está a mano de todos que trabajan, no solo con las personas pobres, pero que a través de sus impuestos tenga idea que esos impuestos sirven también para ayudar a los que más necesitan. Creo que es una cuestión que no pasa solo, como diría la profesora Adela, no pasa solo por nuestra cabeza, ¿no? O sea, pasa por nuestro corazón también. Es el sentir la necesidad que las personas tienen. Pero muchas veces, cuando hablamos de los pobres, hablamos de números. Hablamos que la pobreza en Barcelona, después de la pandemia, ha subido de un 20% para un 30%. Pero hablamos de números, no hablamos de individuos que sufren, que tienen dificultad y que muchas veces naturalizamos.
Doncs avui hem parlat d'aquest congrés, de Porofòbia, un congrés que està desenvolupant-se, de fet, entre aquest dilluns i aquest dimarts, amb la ponència Marc d'Adela Cortina. I ja molt breument, senyor Flavio Comín, que és el degà de l'IQS School of Management, li volia demanar què es pretén, quin és l'objectiu del contingut d'aquest congrés. Vol marcar, doncs, una pauta moral també per a la societat, podem dir?
Sí, el congreso, distinto de otros congresos, hará como su último acto mañana, y para lo cual todos están invitados, ¿eh? Porque es abierto de las 7 a las 8 de la tarde, el congreso hará un manifiesto. Y entonces todos que quieren verlo, que las agencias como Arrels, Asís, Cáritas, Peratarres y más, varios centros de la Universidad Ramón Llull, que quieren ver la propuesta que tenemos para la sociedad, es solo venir aquí, está abierto, y ahí vamos a hablar de algunas soluciones en este manifiesto. O sea, es una idea muy inclusiva de una conferencia que no es un congreso, que no es solo académico, però és per a tota la societat.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, doctor Flavio Comín, degà de l'escola IQS, l'escola de negocis IQS de l'Institut Químic de Sarrià i principal organitzador d'aquest Congrés Internacional sobre Porofòbia. Enhorabona per la iniciativa, i és aquest un aspecte que també ajuda a erradicar, en la lluita comuna per erradicar la pobresa, però no pas perquè hagin de rebutjar les persones, sinó la situació que pateixen. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
I després del testimoni, algunes propostes d'agenda. Aquest dimarts 31 d'octubre tindrà lloc a Barcelona la segona jornada del primer Congrés Internacional sobre Porofòbia, organitzat, com hem dit ara fa un moment, per IQS, URL, Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Assís, la Fundació Arrels, ESADE, Universitat Ramon Llull i Blanquerna URL. D'altra banda, la Federació Catalana de Voluntariat Social organitza la formació Comunicar amb inclusivitat i perspectiva de gènere. Aquest dimarts 31 serà a les 10 del matí fins a les 12 en format online a través de Zoom. Apropa Cultura, xarxa que treballa per garantir l'accés a la cultura dels col·lectius en situació de vulnerabilitat, organitza per aquest divendres, dia 3, en format presencial, el seu acte anual, des de les 11 i fins a 2:15 del migdia, al SAT Teatre al barri de Sant Andreu de Barcelona. I dissabte al Teatre Tarragona, a les 7 de la tarda, concert solidari Gospel Will, organitzat per Mans Unides i Càritas Tarragona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona. I fins aquí la veu de Càritas d'aquest dilluns.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.